Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ja saps que passen de les 5 de la tarda. Ara estàvem escoltant Sandra Gómez, però també aquí des de l'estudi de Ràdio Estel donem la benvinguda a la Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Marta, que estàvem parlant també... la gent pensarà, ostres, portava 2 setmanes parlant d'Eurovisió. Al principi de la setmana n'hem parlat aquí al programa. Sobretot, res, ja per fer aquest carpetazo que dèiem, Jaume Borja, i aprofitant que tenim a Jordi Sardà. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Que tu ja ets un expert, no? Després d'aquestes 2 sessions amb Jaume Borja. No,
és que en Jaume converteix un expert molt ràpidament,
sí,
fa unes píndoles molt bones.
El vas veure a Eurovisió?
Només vaig veure al final el recull, llavors el que comentava, m'he baixat les cançons que m'han semblat més interessants.
Sí, i Jaume, o sigui, per tota aquella gent que digui què ha passat, què, el post-Eurovisió... Mira, no tens ganes de parlar.
No, sí, no? Sí, pensava que continuava la pregunta. O sigui, no, què destacaria del post?
Sí, del post i del que s'està parlant ara, perquè em dona la sensació que és la primera edició d'Eurovisió, que no, la guanyadora no ha transcendit gaire, recordem que ha estat Suïssa, la cançó en si, i s'ha parlat, òbviament, perquè ha estat marcadament una edició política.
Total. Jo crec que, no sé què n'opinarà Jordi, que ell també fa... Ell té un bagatge d'història d'Eurovisió, que jo he après moltes coses que no controlava. És com que he viscut més l'època contemporània. I, Mercè, jo crec que el post-Eurovisió 2024 és un debat dins i fora del festival sobre quin ha de ser el futur. Perquè jo crec que s'han de replantejar moltes coses si volem que la gent seguís que... Al final, Eurovisió és tele, i tele, en gran part, és il·lusió, i que així sigui. Llavors, clar, jo crec que enguany s'ha tocat la ferida a nivell de la imatge del festival, la ferida és important, s'han de replantejar moltes coses, i el curiós del tema és que la primera edició d'Eurovisió a la dècada dels 50 va ser a Suïssa, va guanyar Suïssa, i tot just en una edició tan polèmica guanya Suïssa, és com que es tanca el cercle, qui va fundar ara l'ha de refundar. O almenys jo ho veig així. Marta Ejarque.
No, jo només vull fer un apunt, que avui també llegíem que s'han multiplicat per 500 les cerques dels internautes per volar fins a Suïssa després justament de la victòria del país a Eurovisió. Vull dir que és una d'aquelles conseqüències que a vegades diem, per què serveix aquest festival més enllà, evidentment, per fer feliç a tanta gent com, per exemple, el Jaume Borja? Doncs també hi ha aquestes de retruc al turisme i en tants sectors que també doncs, se'n beneficien.
Home, és un revulsiu econòmic, eh? O sigui, ara, per exemple, Espanya, Televisió Espanyola ha lluitat moltíssim, organitza al novembre el Festival d'Eurovisió Junior, i al final no deixa de ser un reclam en què té gent de tota Europa, sí. Hotels plens, la restauració...
I que Barcelona fa poc, si no vaig errada, es va fer enrere i finalment no acollirà aquest... com es diu? Eurojúnior.
Son Contest. Eurojúnior són contes.
Fan molta gràcia aquells crios, eh?
No, boníssim. Molt bé. A mi els concursos en xiquets no m'acaben de molar, però algun dia t'ho explico. La qüestió és
sí,
que...
Sí, una mica angúnia,
És que penso, ell està aquí perquè vol, ell està aquí perquè vol. No ho sé, n'hauríem de parar a la família. La qüestió és... això, que clar, bueno. O sigui, els eurofans són gent. Bueno, som gent, jo em considero friki, orgullós. I claro, si tu a un país com jo, que sé, posa-li Portugal, a Azerbaijan, tal, ja tu mires en temps, imagina't Suïssa. O sigui, si voleu anar, compreu-vos-ho ja, perquè és un país caríssim. I tot el que pugues estalviar per davant.
Sí, bueno, això serà l'any vinent, però ara ens centrem, perquè ens quedava pendent, abans de, perquè per cert, en aquesta darrera hora de la Fabricació Pròpia, anirem fins a Tàrraco, que ja ha començat aquest Tàrraco Viva.
Sí.
Volíem que en Jordi Sardà ens fes com la prèvia del Tàrraco Viva i que ens podries oferir com un passeig, no? O una ruta per la Tarragona que encara comença.
Jo venia preparat per parlar del quadre.
No, jo ara estic fent la prèvia. Però això és el que passarà si us quedeu amb nosaltres aquesta darrera hora de programa d'aquest dijous, però abans ens quedava pendent, exacte, a fer parlar d'aquest quadre, que no sé si... Tu, Jarque, l'has vist el quadre,
tant, vermell.
Vermell, però molt vermell.
Molt vermell.
Molt vermell. I amb la cara, que de cop i volta... no?
Apareix.
Afloreix la cara de Carles III. Primer retrat oficial, Borja, què més ens pots dir?
Doncs mira, que és un quadre, m'estic saltant el guió perquè hi ha coses que no he apuntat que m'impacten més, com que medeix uns 2 metres, 2 metres i mig.
Aquest quadre medeix 2 metres?
Sí.
2 i mig.
2 i mig, no és?
2 i mig?
2 i mig. La cosa vol dir, la cosa és que si et cau damunt el quadre et mata. directament. Jo he pensat, tu imagina't que... Bueno, que los tacos que posa a la paret se descollen, patapum. Ojo,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, problemes. Si aneu a veure'l, poseu-vos un casc.
Per favor.
I el que estava fent al quadre, no? Qui és el senyor... Com és aquest nom?
Jonathan Yeo.
El Jonathan Yeo, aquest home també ve perill de... accident laboral, perquè si se li queia aquest quadre quan l'estava pintant...
Bueno, i el Jonathan?
Aquest home té una entrevista. Avui l'he vist en imatge i he pensat, ui, m'inquieta.
I ha esgotat les reserves de pintura vermella de tot el Regne Unit.
Home, tu diràs, 2,5 metres.
No? Riu-te'n tu després que la Unió Europea prohibigués la purpurina.
Ara.
Que Eurovision, això s'ho van passar per... Ja m'enteneu?
Per allà. Punt de vista històric, Jordi.
Punt de vista històric. No té un fons distingible. Primer punt.
Què vol dir? A veure.
Tot és vermell. Només es pot distingir la seva cara i una papallona. Sí, primer punt.
I què vol dir això? I per què la papallona?
Simbolisme. Sí. Comencem pel vermell. El vermell és la porpra imperial, el color de poder, el color de la noblesa, significa la sang. La sang blava, encara que sigui de color vermell, però la sang noble.
Clar.
Llavors tenim el tema de la papallona. La papallona està associada a la resurrecció i a la transformació espiritual. Per un cantó. Així com Jesús va ressuscitar del sepulcre després de 3 dies, una papallona emergeix de la crisàlida, del capullo, si em permeteu, després d'una espècie de mort metafòrica. Les papallones solen estar gravades a les làpides com un símbol de renaixement. També dir que les papallones, en aquest cas la papallona monarca, que és la pròpia que té el quadre, representen el símbol de transformació constant, que passen de l'ou a oruga, a crisàlida i finalment a papallona. Són sinònim de perseverança i en aquest cas jo crec que exemplifica molt bé el que seria el regnat de Carles III, que ha sigut un home perseverant al llarg dels anys, esperant que la seva mare morís gairebé al 100 anys.
Però aquest tipus de quadre, aquest tipus de... Perquè això com ho descriuríeu? Vull dir, és
d'expressió... Simbolisme pur.
Simbolisme pur. És la primera vegada que es fa o hi ha algun altre?
No, sempre ha sigut realista. A la primera vegada que es va fer un quadre així una miqueta més estrany va ser amb Sir Winston Churchill, que també se li va fer un quadre amb una barreja expressionista-realista.
Sí.
Però d'aquest nivell de simbolisme, és una enciclopèdia de simbolisme i d'intencionalitat. Per cert, també diu una cosa, renaixement espiritual. Recordem que Carles III va tenir molts problemes amb els seus pares, tant amb el pare com amb el duc d'Edimburg, perquè ell no és anglicà, ell és espiritista. I això va donar molts problemes a la Casa Reial. O sigui, jo crec que és tot una declaració d'intencions, aquest quadre.
I perdona, i això, el fet, no sé si és transcendent o no, però el fet de que hagi passat un any de la seva coronació i que hagi, per primera vegada, aquest primer retrat oficial, com ens deia el Borja, o sigui, això és així sempre, o...?
Sempre. Primer han d'estar coronats.
Primer han d'estar coronats i han de passar un any perquè hi hagi aquest primer retrat oficial, o és indiferent?
No, té per què passar un any. Però la corona és absolutament imprescindible. S'ha de donar el ritual de la unió hipostàtica. Si no es dona, no és rei. Els ulls de la divinitat.
Lo cuadro, si no m'equivoco, el va començar a pintar Jonathan al 2020, que jo, per l'any en què el va començar a pintar... Sí o no, te consta?
No, en el meu cas no ho sé.
Bueno, jo...
És veritat, explica'ns això.
Si no m'equivoco, ho he estat contrastant i tots els mitjans, per exemple, de Londres, anglesos i tal, apuntaven que l'obra d'art va començar a crear-se el 2020, un any complicat per a tothom, un any de pandèmia mundial, i jo me dono a entendre també... Més enllà de la intenció, evidentment, tot el que has dit tu, perquè entenc que no es deixa res a l'atzar, no? Però que sigui un quadre tan potent en un color tan agressiu, que sigui el 2020 també no em sembla...
Una altra raó.
Sí?
Ell va patir un atac de bogeria.
Quan?
Carai.
Qui? No sé si va ser... Qui? Carles?
No.
Lo pintó?
Sí.
Qui? El pintó?
Sí. Jona? Sí, tant.
Sí. Carai.
Ha tingut episodis en què ha perdut la cordura, sí.
Clar, és que és un quadre molt boig. També et dic una cosa, si jo fos rei, m'agradaria que em pintessin així.
Perquè ara
n'estem parlant tots, o sigui, és que no és allò com una foto, saps, allò plana, no, és un potent, és com...
Però perdona una cosa, sí que és veritat que, evidentment, quan vas desxifrant tot aquest simbolisme que ara ens apuntava el Jordi, vas entenent l'univers del quadre, però d'entrada, aquest vermell passió sí que xoca molt amb el, no? El vermell,
home,
la passió que desprèn
agressió,
el vermell, no?
És agressivitat també,
xoca,
el,
sí.
No?
Vull dir... Exacte, i xoca una mica amb el caràcter d'ensupidot de Carles III. Vull dir, contrasta, no?
Té raó la Harke, eh?
Sí, no, però és que no té res a veure amb el caràcter. Estem parlant a un altre nivell de consciència.
Ja, que s'ha d'entendre amb un altre, des d'un altre punt de vista, de perspectiva, no?
D'espiritualitat. La contextualització és a un altre nivell superior.
I no us dona la sensació que és com un efecte òptic d'aquells que us passaven de dir què hi veus aquí primer, Carles III?
Com si hi ha gent que descobre una cosa, no?
És el que fan quan vas a un psiquiatre. Què veu vostè aquí, un elefant i vostè una girafa?
És el primer que he pensat quan he vist aquest quadre.
Vull dir una cosa.
Tot el respecte al senyor Jonathan Lleu, eh?
No, sí, que pot donar...
A Carles III.
Peu a, no, i pot donar, el que dius tu, múltiples, no, peu a múltiples interpretacions.
Perdona, Jordi, és que jo és així.
Bueno, sí.
No.
Bueno,
home, en esta fotocòpia sembla bastant la cara de Belmez, eh? Una cara de Belmez.
Però sí que és interessant el que apuntàveu, que com en parlem, no? Que això segurament també és un dels objectius de l'artista, perquè sí que se'n faran una colla d'interpretacions i la gent veurà mil detalls i això portarà cua, clar.
Però penseu una cosa, eh? Una persona que no sap llegir, tu ara veus aquí fora, veus unes lletres, un cartell, tu no saps el que posa. Et bases amb els colors, amb la intencionalitat que pugui tenir algunes lletres, però no saps el que diu. En el grau de contextualització que estem parlant,
sí,
tot, els colors, la manera de pintar, la papallona, que no hi hagi fons, tot això està dirigit per persones que són iniciats, que saben el que se'ls està intentant transmetre.
Clar, per tant, és un quadre elitista.
És un rei.
Ell és elitista.
No, no, però que tu deies, precisament, que una persona que no sigui llegida no podrà... Vull dir, està pensada perquè la gent doni, desperti unes emocions, però aquestes emocions requereixen prèviament un bagatge cultural, perquè si no ho identifiques.
Penso que les emocions a les que ells es dirigeixen em sembla que són al seu propi nivell, al estatus social, em sembla a mi.
Vull dir una cosa, que és un quadro, parlàveu abans de realisme i tal, a mi em sembla superrealista, inclús potser hiper, mega, extra, massa, exageradament, perquè en estos quadros tu ets un rei, pagues perquè et facin un bon quadro, més enllà de la simbologia, de la potència, de... Bueno, de tots els missatges que puguen hi haure, si mireu la cara d'ell, és home, tot i que està passant per una malaltia, s'ha refet i jo dic, mira, fa patxoc a Carles, però en este quadro no pot sortir més arrugat, no hi ha ni un 1% de Photoshop.
Ja, on és la Kate?
Què vols dir?
On és la Kate?
Ai, Marenta està aquí, un moment.
Hauríem de tornar a parlar algun altre dia, eh?
Ja,
ara fa temps. No ha aparegut, eh?
Bueno, pobra, perquè està...
Ho va demanar.
Sí, va demanar i no, intimitat.
Tenia una foto.
La corona està passant per uns moments que només els faltava el quadre, perquè aquí n'estem parlant cada una vegada al mes mínim.
De Carles III.
De Carles III.
Bueno, però potser el quadre ja l'han fet públic ara perquè precisament se'n parli, no? Que es desvia una mica la mirada.
Però mireu el realisme de la cara perquè no pot estar més arrugat, o sigui, sembla un mapa. I després, una cosa, informació de servei abans de marxar.
Sí.
Per dir, aporto alguna cosa a la societat fent esta secció. El quadre estarà fins al 14 de juny de l'any present a la Galeria d'Art Philip Mull de Londres.
Ah,
així
bé.
Que, gent que aneu a Londres, imagina't que ara ens està escoltant Pepita.
Que el juny va cap a Londres. És un divendres,
exacte,
per ser l'últim dia. Sí.
Pues això, fins al 14, tota aquella gent que esteu passant per allà davant, que aneu de viatge, teniu programat, podeu veure el quadre en persona, però ojo que medís 2,5 metres.
Sí,
o sigui,
mireu-lo,
però no us apropeu massa des de la distància.
Jaume Borja. Marxos.
Sí, me quedaria. Però és el moment de Jordi Cerdà.
Vinga. Doncs va, Jaume, cuida't molt, va. La setmana que ve et volem a tope, eh?
Sí, bueno...
M'ha agradat també aquest Jaume Borja.
Mira...
No, va, què? Què vols dir?
No vull dir res més perquè prou, perquè sóc una persiana. Però que...
Una persiana?
Sí, que m'enrotllo.
S'enrotlla, vol dir.
Ah, va.
Exacte. No, que... És veritat que... Bueno, no, que dono gràcia a la vida, tot passa per algo, i a mi este nivell d'energia també m'ha agradat.
Va.
Perquè si no, tot sembla que tot sigui hi-hi, ha-ha.
No, jo t'ho agraeixo també.
I també em puc posar sèrie de quan en quan.
No, està molt bé, Jaume. Aquesta versió, Jaume... Nosaltres, totes les versions que ens ofereix Jaume Borja ens agrada.
Però ets tu o el bessó del Borja?
No ho sé, perquè està saludant així. Va, que hem d'anar cap a Tarragona. Anem-hi, va.
Adéu-siau.
Va, adéu, Jaume, adéu. Anem a Tarragona.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Donant petons en directe. És que no se'l pot estimar. O sigui, només se'l pot estimar.
Se l'ha d'estimar.
Se l'ha d'estimar.
Ai, que em tira.
Ja t'ho tira tot. Tu, la Harke, vull dir, vosaltres dos heu d'estar separats, ja ho veig, perquè si no... Què és això, Harke?
Això que mos expliqué de què és lo batut.
Què portes aquí?
És un... per posar el batut, un pot. Però ho he deixat a terra perquè no entrés en la imatge de la Vanessa, perquè no es veiés, i ara el Borja m'ho
ha deixat a terra.
De plàtan, de plàtan.
Mm. De plàtan només? L'has posat cosa rara.
Plàtan marrón? Marrón?
Una mica d'avena, canyella.
Bueno, en fi. Escolta, va, anem cap a Tarragona, que no ens donarà de temps. Jordi Cerdà, a veure, curiositats de Tarragona ens oferiràs avui que ningú no t'havia explicat mai.
Bueno, en tenia moltes. El que passa és que m'agradaria centrar-me una miqueta en el que és l'etapa de la Tàrraco romana antiga.
Imperial, eh?
Després
imperial.
Hi anem, eh?
Bueno, sí, va ser durant un any, ciutat imperial, fundada per Octavi August i capital de l'imperi. Vinga, va, anem a parlar de la part més coneguda, que és l'amfiteatre romà. I és que mentre Barquino, Barcelona, va néixer com una gran colònia per a militars retirats, de fet, venien aquí a prendre les aigües, encara que no ho sembli, l'antiga Tàrraco era capital de la província romana Hispània Citerior o Hispània Tarraconensis. Acord a la seva jerarquia, comptava amb temples i diversos llocs de diversió popular. Un era l'amfiteatre, que es conserva en un excel·lent estat, amb la Mediterrània com a taló de fons.
Maco.
La seva capacitat era immensa per l'època. Ni més ni menys que 14.000 persones, tantes com l'estadi actual del Nàstic. O sigui que estem parlant d'una ciutat amb una potència i un...
Molt
una,
gran, sí.
Molt gran. Bueno, després de Roma, Damasc, i em sembla que Alexandria era Tarragona. El lloc va ser escenari de nombrosos combats de gladiadors, que malgrat el que hagin mostrat a Hollywood, gairebé mai acabava amb morts. Era molt raro,
veus?
Perquè ser gladiador trigava molts anys i un gladiador valia molts diners en el seu...
No interessava que al final de la batalla morissin.
No, que quedés ferit, estafacat, però no, que es pogués tornar...
Per tant,
es
pogués aixecar. Hollywood ens enganya, novament.
Com sempre. És que si no, aquí veuria les pel·lícules.
Que ens hem de creure més. Gràcia.
L'amfiteatre va ser construït prop del mar per facilitar el desembarcament dels animals salvatges que es feien servir els espectacles.
Veus?
Que eren pujats a la sorra per un sistema de muntacàrregues, igual que el teatre de Roma. I, evidentment, si portaven un osso o portaven algú des de fora, era molt més senzill, o un lleó...
Hi posaven ossos a l'amfiteatre?
Sí, el combat d'ossos i gladiadors era molt famós. L'os portava un pal enroscat al coll i si es portava malament, perquè no matés el gladiador, li apretaven per ofegar-lo i llavors l'os es tirava cap enrere.
Mare de Déu.
Pobres bèsties.
Pues sí. Vinga, anem a les curses de circ. I és que si l'amfiteatre semblava gran, el circ romà ho era molt més. Aquest espai on corrien les vigues, carruatges de dos cavalls, i les quàdrigues, de quatre, com a la pel·lícula Ben-Hur...
Ah, és que t'ho anava a dir, és que m'ha vingut al cap la... O sigui, ens ho hem d'imaginar com aquella escena de Ben-Hur.
Bueno, de fet, és que jo diria que la mida era pràcticament igual.
Estem
parlant de 324 metres. O sigui, com un estadi olímpic avui en dia. I algun dels aurigues tenien tanta fama com un corredor de motos actualment.
Ai.
La capacitat d'aquest espai era de 30.000 espectadors i al seu interior hi havia tavernes i cases d'apostes.
Ah.
Per acabar aquest tema, a la ciutat de Constantinople, Bizanci, m'agradaria recordar que és la revolució més gran que es va produir contra l'emperador. Si no recordo malament, era Justinià. La revolta de Nicea, de la Victòria, es va produir precisament perquè un dels aurigues que corria, que era el favorit del públic, va perdre. I la gent es va revoltar.
Hòstia.
Sí, aixecava passions.
És com si perdés el Barça.
Sí, les dones...
Bueno, el Nàstic, no?
O el Nàstic.
Bueno, sí, el Nàstic. Sí, que seria el Nàstic. Vinga, doncs, si voleu, també podem parlar de la botiga més antiga. I és que una ciutat amb tanta història com Tarragona té nombrosos comerços centenaris. El més longeu és el de Cal Corderet, una fàbrica d'espelmes, ciris i encesos, oberta l'any 1751. Si se la visita al carrer Merceries, podrà veure que la part inferior de la façana...
O sigui, està oberta encara?
Sí. Bueno, Barcelona, al carrer de les Cereries,
si
jo no recordo.
Sí.
Malament, actualment llibreteria, crec. Hi ha una cereria que també és de finals del segle XVIII. Si se la visita al carrer Merceries, podrà veure que a la part inferior de la façana hi ha inscripcions romanes. El local té una porta secreta cap a un soterrani usat per guardar el sabó de sosa, que es va fer també servir com a refugi a les guerres napoleòniques i a la Guerra Civil.
Doncs mira, Jordi, si et sembla, després de descobrir tot aquest recull de històries de Tarragona que ens ha preparat avui el Jordi Cerdà, ara és moment... Ve de gust o no? Us ve de gust o no? Va, anem cap a un festival amb molta història, Jarque, que se celebra precisament doncs, aquesta ciutat, a Tàrraco Viva.
El patrimoni no deixa de ser el testimoni del pas del temps a la cultura.
Gràcies a les activitats del reenactment, de la reconstrucció, aquest passat romà torna a omplir-se de vida. I això és un espectacle impressionant.
I Doncs ho hem escoltat, Patrimoni, Cultura, Reviure el passat romà. Aquest és l'objectiu de Tàrraco Viva, el Festival Romà de Tarragona, que se celebra del 13 al 26 de maig. Els racons més història de la que va ser capital del totpoderós imperi romà en temps de Juli Cèsar. Clar, saludem a aquesta hora, Jordi, preparat? Saludem en... Preparat, eh?
Preparadíssim.
Vinga. Joaquín Ruiz de Arbulo, que és catedràtic d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili i col·laborador també del Festival Tàrraco Viva. Joaquín, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Molt bé, Joaquín, perfectes. Mira, ara estàvem escoltant de fons aquesta banda sonora de Gladiator, que va acabar de situar Roma i el seu gloriós passat al mapa. Creus que el passat romà de Tarragona, Tàrraco, eh? Joaquín, li hem sabut treure prou profit o és encara majoritàriament, podríem dir, desconegut? Com ho veus tu?
Anem a veure. Viure en una ciutat històrica és una responsabilitat, perquè vol dir que no podem fer el que es doni la gana. Si jo vull fer un pàrquing, canvio la casa, bueno, jo puc treure la, puc tirar una casa i fer-la nova si aquesta casa no està catalogada. Però imagina que és que la meva casa, com totes les cases de la plaça de la Font, que estava comentant ara, està feta i construïda dintre d'una enorme volta romana. El cir romà de Tarragona és que està sencer, no és que sigui com anar a Empúries, no? Que tu veus els restes, mires cap a terra i veus els restes sota terra. No, no, a Tarragona tot lo tenim en alçat, però tapat per la ciutat. És com si fos una ceba, una immensa ceba històrica de la qual els arqueòlegs anem netejant, traient les capes més modernes, però de lo que es tracta està, per una part, que tot això és molt maco, però tenim que viure a Tarragona. No es tracta de que ara ens anem a viure a tots a Reus, que seria allò una cosa molt cruel, però això és una broma molt típica.
No, però tens raó. No. S'ha de fer, clar, Joaquín.
Tenia allí totes unes runes meravelloses. I aquest és el mèrit, aquesta és la raó per la qual Tarragona és patrimoni mundial. Per aquesta capacitat de tenir una ciutat moderna, amb totes les comoditats, faltaria més, però al mateix temps respectant i valorant en lo possible els restes del passat, lo qual és molt agradable si aquests restes són monumentals. Si estem parlant d'un anfiteatre, d'unes muralles, dels restes d'entorn a la catedral, amb uns murs romans conservats de 6 metres d'alçada, amb carreus, amb grans fines, és molt, molt impressionant de veure. Això és... Jo, que entre les meves aficions consisteix en poder mostrar la ciutat...
Joaquín, és que amb la intensitat que ens ho estàs explicant, perdó, però és que tu, no, sent arqueòleg, si m'ho permets, això de viure a Tarragona, no?, i aquest Tàrraco Viva, això per tu deu ser al·lucinant, no?, fascinant.
Me l'han posat molt fàcil, sí. Què te tinc que dir? Clar, imagina, ser catedràtic d'arqueologia romana en Tarragona, això qualsevol, qualsevol lo podria fer. Però vull també remarcar que hi ha moltíssima gent treballant des de fa molt temps, els arqueòlegs fent les excavacions, els responsables de patrimoni, la Generalitat, el món dels museus, nosaltres des de la universitat, tenim un institut d'investigació important que és l'ICAC, i ara, com esteu parlant, tenim a més Tàrraco Viva, que ha sigut, bueno, pues la gran revolució. No existia res en realitat amb la gran difusió, i de repent, a final del segle XX, Tarragona volia ser patrimoni de la humanitat, i dintre dels actes per ser patrimoni de la humanitat, bueno, una sèrie de companys de l'Ajuntament van dir, home, pues mira, i fem que els museus, que els restaurants facin dinar romà, claro. I portem un grup. I d'així, bueno, no hem parat, i ja portem, pues ja no sé quants, però penso que són 26 anys, ja anem, sí, exacte, 26. Anem per el 26 any consecutiu de Tàrraco Viva.
Joaquín. Hola, sóc en Jordi.
Bona tarda.
Bona tarda, molt bona tarda. D'historiador, historiador, et puc fer una pregunta?
Clar que sí.
Escolta, mira, un Tàrraco Viva que aquest any fixa la mirada al mar, un mar ple de cultures, de trobades i de conflictes, com ens hem d'imaginar el Mediterrani d'ara fa 2.000 anys?
Bona aquesta.
Doncs com una immensa autopista. A veure, el mar sempre ha sigut una plataforma lliure, encara avui en dia. Recordeu que el mar no mana ningú. Tots els estats reclamen pues, una sèrie de milles, ja no sé ara quantes milles són, que és les costes on els estats tenen jurisdicció. Però si nosaltres agafem un vaixell i atravessem aquestes costes mar endins, no mana ningú. Nosaltres amb el nostre vaixell podem fer el que vulguem. Això què significa? A més, que amb el mar jo puc, si tinc la tecnologia per fer un vaixell, posar-li una vela, posar-li una quilla que aguanti una tempesta i posar-li una pala de timó, jo puc portar mercaderies a grans distàncies amb un cost mínim. En canvi, si jo agafo aquestes mercaderies, jo què sé, 500 ànfores de vi, i les vull portar per una carretera o per un camí amb un carro tirat per bous o amb 10 carros tirat per bous, quan vingui una pujada, ostres, que tinc que travessar el Pirineu, pues els bous no pugen amb aquestes 500 ànfores. En canvi, en un vaixell sí. Pues ara imaginem vaixells amunt i avall i on hi ha comerç, hi ha també migracions, hi ha també poder polític, hi ha també pirateria i enfrontaments. Pues això lo barregem tot i tenim el Mediterrani i l'Antiguitat.
Déu-n'hi-do.
Ai, sí.
Quina feinada. Clar, a veure, aquest serà, Joaquín, el primer cap de setmana gran, per dir-ho així, del Tàrraco Viva. S'hi podran veure batalles com la de Salamina, també legionaris, els mercaders del port, activitats infantils i els gladiadors, que seria com el gran hit i el que suposo que fa més gràcia, entre moltes altres propostes. Els que s'acostin aquests dies fins a Tarragona, què diries, Joaquín, que no es poden perdre? Perquè és que hi ha tantíssimes coses a fer que et demanem això, que et quedis amb una.
Mare meva. Mira, aquest any una de les peces estrelles no té que veure tant amb el mar, sinó que és una exposició sobre la tumba de Tutankamón a partir de les fotografies inèdites de l'arxiu Carter, que va ser l'excavador de la tomba. Això va ser fa uns anys van fer un Tàrraco Viva sobre Egipte. I se va començar a treballar aquest tema i bé, ha continuat. I aquesta exposició, i també hi ha un acte de reenactment, de reconstrucció molt maco sobre l'enterrament de Tutankamón, però aquesta és una exposició que es pot veure i és molt i molt recomanable. A part d'això, jo el que tinc que dir és que la gent no vulgui anar a buscar una cosa concreta, perquè, mira, tenim... És que són 300 actes, 300, saps? En 15 dies, és espantós recomanar una cosa, dir, és que no hi ha entrades. Mira, se van posar les entrades a la venda, perquè les entrades es posen a la venda per mesures de seguretat, perquè ara, clar, hi ha molt de control de que no pot haver un excés de públic en un espai no preparat, perquè si hi ha un accident pot ser un desastre.
No, clar.
I bé, les entrades se van posar a la venda, ja no recordo, la setmana passada, era un dimarts, crec, i el dia següent, al dematí, o al cap d'un parell d'hores, se van posar per la tarda, ja havia una sèrie dels espectacles que ja estava tot esgotat.
Tu suposo, Joaquín, que deus tenir entrades per tot, no? Per tots els espectacles.
No, jo pateixo molt, perquè, clar, els amics em truquen. Oye, Joaquín, mira que vull anar a veure aquest... I clar, jo li tinc que dir, és que no és que te pugui durar una entrada o no, és que per mesures de seguretat, si caben 40 persones, no poden estar 45. Sí.
Això és així.
I bueno, i això es fa dolorós. Però a canvi d'això, quin és el consell? Es tracta de vindre a Tarragona, passejar tranquil·lament, bé. I l'oferta és tan àmplia que senzillament passejant per la ciutat aniran trobant coses diferents.
Joaquín, mira...
Sí, digues.
No, fem una cosa, és que tenim poc temps, però et trucarem, si et sembla, la setmana vinent,
sí.
Que és la darrera setmana del Tàrraco Viva. Et sembla si et fem una trucada i ens fas un balanç de com ha anat tot o no?
Sí, encara.
Val. Però abans de marxar, espera't, abans d'acomiadar-te, que tenim l'altre historiador d'aquí de la sala, el Jordi Sardà, que et vol fer una altra pregunta.
Sí, és que no puc resistir preguntar-t'ho. El tema de la importància històrica, perquè molta gent no és conscient de la importància que té Tàrraco dins de la història d'Espanya, de Catalunya i d'Europa. Com va acabar esdevenint Tàrraco capital de l'Imperi Romà? Ho pots dir-ho?
Sí, perquè August, que era el nou emperador de Roma, quan va ser anomenat emperador el 27, poder total, sobretot l'imperi, va venir de la península ibèrica a combatre els asturs, se va posar malalt i es va retirar a Tàrraco per millorar-se. Va estar 2 anys malalt a Tàrraco, poca broma. I aquí va escriure el seu testament. És a dir, que el pobre home se les veia
molt... veia venir.
Aunque després va viure 30 anys més, o sigui que no va ser... Es va recuperar.
Es va recuperar prou bé, prou bé.
Una mala salut de ferro.
Home, i s'ha d'anar, doncs mira, Tàrraco a recuperar-se.
Ui, tant, fer aigües.
I durant aquests 2 anys... com l'emperador era aquí a Tàrraco, pues Tàrraco era la capital de l'imperi, perquè l'imperi estava el poder on estigués l'emperador. Això signifiquen missatges tot el dia, ambaixades que venien a veure, gent que venia a demanar favors, els organismes de govern, i aquí va ser també a Tàrraco, el lloc on, segons la tradició, August va rebre per primera vegada un manuscrit inacabat encara de l'Eneida de Virgili, que era la seva gran obsessió, era la gran obra dels poetes de la història de Roma. Doncs bé, aquí va ser on ell va poder per primera vegada llegir l'Eneida. I també us tinc que dir, vosaltres que imagino que esteu ara a Barcelona,
sí, home, sí,
que tot això passava en una ciutat que ja era la reina, d'alguna forma, la reina de l'imperi, en un moment en què Barcelona encara no existia. No hi havia res. Mira quines coses.
Quantes coses ens has explicat.
Mare meva.
Déu-n'hi-do. Sí.
Història.
Sí, sí. No,
s'ho sap tot.
És veritat, però és una petita broma. No us ho prengueu seriosament.
No. Joaquín, quedem així. Setmana vinent et fem una darrera trucada i ens expliques com ha anat el Tàrraco Viva. Què et sembla?
Vinga, amb molt de gust, clar que sí.
Doncs moltíssimes gràcies a Joaquín Ruiz de Arbulo, com dèiem, catedràtic d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili i col·laborador d'aquest Tàrraco Viva, que fins al 26 del maig podeu anar a visitar-ho. Gràcies. Ja ha marxat, no? El Joaquín. Li diem adéu perquè, si no, setmana vinent continuarem parlant amb el Joaquín.
Tan feinat.
Jordi Cerdà, tu sí que t'agraïm.
Molt bé.
Déu-n'hi-do, avui hem fet feina.
Avui n'hem fet molta.
Que tinguis bona setmana, t'esperem dijous vinent.
Moltes gràcies.
Ara mateix, 6 minuts que passen de 6:45 ja de la tarda. Petita aturada. Paula, anem cap a publicitat i a la tornada ja els tenim aquí, Jarque.
Ja han arribat?
Toni García Ramón i Santi Jiménez.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Què passa?
Santi Jiménez.
Una banda sonora apocalíptica.
Hauria de saludar vosaltres, però vaig a saludar nosaltres. Què tal, estimats oients?
Sí, hola,
estem
oients.
Fabricació Pròpia.
Toni García Ramon.
Què tal? Avui has dit un llibre als Estats Units que parla de la possibilitat d'una guerra nuclear.
Ah, sí. Real.
Sí, sí. No, diu que estem més a prop que mai. Saps el que és el Doomsday Clock?
Sí, i tant.
Estem a zero.
Explica-ho, si no.
És un rellotge que bàsicament indica quants minuts ens queda fins a la fi del món. Cada minut, diguem-ne, és un equivalent a anys, eh? I estem ja a segons.
Sí, tu, de fet, no fa gaire llegies un llibre que parlava sobre aquesta mena d'elit, no?
Sí,
que ja
sí, els milionaris escapistes.
Aquí està.
Però aquest és un senyor que és un estratega militar de Harvard, que explica per què ara hi ha més perill que mai de que algú faci esclatar una bomba nuclear, ja sigui a Gaza o a Ucrània o a qualsevol país d'una forma rara.
Arribes fort, eh?
No, ho dic perquè...
Camp de Bànol.
Està bé, està bé.
No, perquè hem dit...
Em parla de tot el carinyo a la gent de Camp de Bànol, eh?
Camp de Bànol. El món s'acaba.
Sí, sí.
No,
però... això és així.
No, els de Hiroshima no s'esperaven que explotés a Hiroshima, eh?
Hòstia, no. No se la van veure venir, aquella.
Una bomba nuclear a l'Espinaler.
I els de Camp de
Bànol. T'estan fent el vermut o una bomba nuclear?
Bueno. Escolta, què, voleu fer el guió avui o no?
Estaria bé, perquè l'hem actualitzat, però...
Sí, l'hem anat fent...
Perquè això tenia un sentit quan ho vam fer, perquè el món s'acabava després de la final, de que el Madrid passés a la final de... Sí. Després ho vam fer pel Pedro Sánchez.
Sí.
Després per Eurovisió.
Clar.
Que portem unes setmanes molt
dures. Estem unes setmanes...
Però per què? Us ha passat? Us queixareu?
Primer perquè era el cumpleanys del Toni.
És veritat.
Després no sé què collons va passar.
Sí.
Després va venir la Lorea, estimada Lorea, una salutació.
Senyora Damon.
Sí, senyora
Damon. Senyora de Damon.
Senyora de Damon.
Sota, ja m'ha dit que esteu convidats, al casament.
Ah, molt bé.
Sí. Ah, però continua.
Ella m'ha dit això. Ah, bueno. Que si el s'acaba consumant i es veia casament, doncs que ja esteu convidats.
Que acabi consumant.
Bueno.
Ja que li ha pagat 1.000 euros i no sé què més havia pagat.
Sí. Ah, sí, també va passar allò de que el Xavi havia dit que se n'anava, no sé què, que hi va...
Que va fer aquesta falsa alarma.
Que va tornar... Sí. Que va, bueno, no va dir que... Però això, jo no tocaria res.
Perquè per si de cas.
Perquè sembla que això fa... Que fa
no, ser... i perdona, i Eurovisió aquest dissabte va ser, no?
Correcte.
Sí.
Que el tio aquell que sortia d'un nou gegant de taxar...
Ho
va veure, això?
Finlàndia.
El de Finlàndia, sí.
Pot ser que sigui el de Finlàndia.
Sí, era
el preferit del Ferran, sí.
El meu. Era l'única cosa...
Un tio.
Això d'Irlanda...
Amb una samarreta de Windows.
Sí.
Que pixelaven perquè no... Perquè, clar, feia publicitat de Microsoft.
Sí.
Les ulleres aquelles, el cabell rissat, i portava un tanga color carn.
Shorts. No portava un...
No, això es va posar al final.
Ah.
No, el tio
vaig
anava...
Vaig perdre la primera part.
El tio anava... Bueno, si va anar saltant per allò com...
Llavors, la producció d'Eurovisió, la realització li va posar un càmera...
Sí.
Que tot l'estona amb la càmera li tapava el cul. I el anava seguint per tot l'escenari. I només això, estàvem a casa, hòstia, celebrant-ho tant i dient...
I volíeu que guanyés Finlàndia.
No,
a mi m'era igual qui guanyés, però aquest home, diguem-ne, que em va alegrar una estona.
Va cantivar, clar.
Un tio que ensenya el cul a 800 milions de persones, rient, i que el tens que anar perseguint, el tens que anar perseguint amb una càmera.
Estava molt bé, li anaven posant una càmera o sortia un senyor...
Això era una mica Austin Powers.
Sí.
Era una mica Borat.
Borat també.
Hosmer, deien aquí, versió d'aquí.
Sí, però a Borat hi ha un moment que com que pixelen tota l'estona perquè no se li vegi el rabo en el senyor, jo pensava, t'ho juro, que fins que no vaig veure les fotos de després, pensava que el tio anava amb pilotes de...
No, però està
vaig veure jo aquest.
No.
Va ser cap al final, diria.
No tinc ni idea.
A més, no era...
Estava tu
ho tenies de fons.
Jo estava llegint un llibre i la meva dona estava veient-ho. I aleshores va haver-hi un moment que jo vaig aixecar el cap i vaig dir... Hòstia, este és boníssim! I em va dir, este és horrorós.
Hòstia, Santi, té molt mèrit poder llegir un llibre mentre tens Eurovisió de fons.
Jo ho faig, això.
El què?
Tenir alguna cosa de fons i fer una cosa...
I anar fent altres coses.
No, perquè jo, després, quan arriba la part bona, les votacions, tanco el llibre i em concentro, o sigui, mentre canten, m'és igual. O sigui, només vaig parar per Finlàndia, per Irlanda...
I per Espanya.
Sí, òbviament. Claro.
No, que pensar que algú va tenir la idea, va dir, per què no fem un ou gegant de taxar
i surto
surto jo de l'ou de taxar,
sí,
gegant, que ni canto, perquè ell ni cantava.
No.
Ah, no va cantar.
No gaire.
Era l'altre que cantava. Amb una samarreta de Windows, i vaig ensenyar el club per tot l'escenari. Imagino el realitzador pensant, la mare...
No. I aquesta proposta és la que va guanyar el concurs previ de la televisió finesa.
És que no
sabeu què és Finlàndia. És que Finlàndia està plena de gent així. I resulta que, segons informa PISA... és el país número 1 en matemàtiques...
És veritat.
Les millors notes de l'informe PISA són els finlandesos. Aquests tios que surten corrents amb el cul en l'aire. Aquests...
Estan desesperats de tant fer números.
I és el país on hi ha més... Se suposa que són més feliços del món.
I són
uns borratxos suïcides.
Bueno, va, anat, és que ja ho ha
molt net,
va,
és molt
però,
net.
Escolta, que no acabaré...
Borratxos suïcides.
No,
amics de Finlàndia, que ens esteu escoltant, una salutació des de Ràdio Estel.
Qui té família?
Eren borratxos suïcides.
La Raja
viu aquí a Barcelona.
Bueno, llavors, dit això,
això és que venia. Venia pels bulos, vale? I de les informacions infundades. Sí.
Perquè havíem parlat d'això de Pedro Sánchez, que la seva dona havia fet certes gestions...
Però que això surt sempre a tot arreu, i que els mitjans de comunicació estan dient... Sí, per exemple, això anava perquè els de l'Hormiguero van assegurar amb tot el morro possible que Pedro Sánchez ha proposto validar a la gent que va a les tertúlies, cosa que s'inventen. Però és que, clar, que l'Hormiguero què és? Toni García Romero.
Què és? Un
programa de semi-humanoides, pocs de fiar...
Repugnant.
Sí. Però, clar, també...
Però és orgànica.
Però és que resulta que això, de les mentides generalitzades...
Una caca.
També per exemple, l'alcalde de Madrid...
De garro lluent.
Sí. L'alcalde de Madrid, no direm el seu sobrenom, va...
No, no el digueu, va. No, va.
Se m'ha escapat.
Per favor.
Oh, no ho volia dir.
Va, no volia dir. Que no era per no s'ha escoltat.
Bueno, aquest home va dir en el ple de l'Ajuntament de Madrid,
sí,
que Pedro Sánchez en estos moments... Però ho va dir en seu...
En seu parlamentària.
Dient que Pedro Sánchez en estos moments està tomando el Falcon para ir a passar el puente del 2 de mayo, que és quan van fer aquest tío, a Doñana. I que jo sàpiga, estava aquí, a la Fèria d'Abril, com si hagués vingut el Fari revivido. Yeah. Sí, amb la gent tirant-se-li a sobre. Per tant, tot segueix igual. Però és que això dels bulos... Mm. Ve de
molt de lluny.
Fa molt de temps, de tota història. Hi ha hagut bulos i que hem donat per sempre perseguits.
Mm.
Mira, comencem, va.
El que va fer aquesta gran cançó el van afusar allà.
Sí.
Sí. Home, ah, sí?
Realment, no sé si heu reparat alguna vegada...
No va acabar d'agradar.
En la lletra de la cançó, el que diu.
Què diu? Els infants de la pàtria?
No. Mm. És una cançó de guerra bastant... Diu quan vingueu, amb la vostra sang impura, omplirem els surcos, que no sé com es diuen.
Els vassals.
No. La terra de la vostra sang impura que venia a França, sí, anegarà la terra de França, perquè ara els francesos ens armem...
És lleugerament violent.
Carai,
home. Sí, no, la cançó és molt gore.
Potser
sí.
Va inspirar, no?, els que el van acabar matant amb ell.
Sí.
Bueno,
Napoleó. Senyor.
Quina és la cosa que teniu... Si haguéssiu de definir-lo...
Un nas.
Un baixet.
Vale. Correcte. Un nas?
Un nas de què?
Sí, em voldria sonar com que Napoleó tenia un nas,
sí, tothom,
prominent.
Tothom té un nas.
Però prominent, potser.
Un nas.
La veritat, jo, amb tu, a vegades...
Que no li acabo... Què hi ha en aquell cap, Marta?
No, penso que sí.
Ara
no
ho vulguis saber.
No funciona. Et juro que pensa que un dia, després del programa, sortiràs i agafaràs una nau, un ovni, i tindràs una altra vegada el teu cap.
Saps la sèrie aquesta?
T'ho dic en sèrio, perquè...
A tu et farà molt
bé. En Napoleó, un nas. Un nas.
Saps?
No, i es queda com... Torna una altra vegada al seu món, no? Mirar a l'infinit de Dios.
Saps a qui em recorda? Saps la sèrie aquesta, Elsbeth?
Sí. Què
és la sèrie?
Què? No.
Tu has vist The Good Wife?
És un spin-off de The Good Wife.
No.
Una advocada molt excèntrica.
És una advocada genial, però una mica excèntrica.
Mm, val.
I és no, molt però, divertida, eh?
Però, perdoneu, Napoleó era molt baixet, però és que, a més, tenia
no
un bon...
No era baixet! No era baixet!
Bueno, però
la tenia un bon nas.
Però la gent... Perquè el del nas no és veritat. Vull dir, tenia nas, però no molt gran.
Mira, a veure, jo et vaig a buscar una foto.
Que posaran nariz Napoleó.
És igual, deixem el nas. Anem a que era molt baixet.
El seu planeta
era molt baixet, no. Amb una autòpsia que es va fer...
Però era baixet o no?
No! I tothom m'ho diu. Per què diuen que...
Napoleó
media, segons una autòpsia que li van fer el 1821...
Quan?
Media 1,69.
1,69 no és baixet.
L'alçada mitjana dels francesos aquella època era 1,64. Era alt per la seva època.
Sobre de la mitjana.
O sigui, estava en metro...
Això sí... Quan es posava, com posava el cap així, amb el nas,
sí,
feia 1,78.
Veus?
Clar.
El que passa és que aquí hi ha dues coses.
L'has buscat i no sortit res, veritat, del nas.
No. Jo crec que és Cleòpatra.
Has vist com ha passat... Però... Com ha passat pàgines sense dir res?
He dit, ja se n'hauran oblidat
però
ja del comentari.
Però per què?
Mira, doncs ha dit, què és el primer que us ve al cap quan penseu en Napoleó? Doncs
tothom menys tu has dit, Napoleó, baixet.
Sí. No, perquè els francesos sí que és veritat, a veure, amb això sí que estarem d'acord, que tenen un bon nas.
No.
Ah, tampoc?
Macron. Mbappé.
Baixet.
Bueno, els italians portaven un bon nas, els grecs.
Per què corre el bul, sí, 200 anys després?
Perquè
els anglesos...
Adrien Brody?
Els anglesos... Li deien Le Petit Cabron i el volien desprestigiar i anaven fent... I van començar a fer tot de... Abans no hi havia webs i tal i TikToks i tot això. No, però és que això s'hauria d'explicar perquè la gent és molt tonta.
Sí.
I ja feien pasquines. I les caricatures el posaven com un serenano, un tio baixet. I això ha quedat... També és veritat que el tio, per la seva guàrdia de corps, els dragons, es rodejava dels tios més grans i catxes de França.
Més d'un 78, si no, no podia ser guàrdia personal.
Si no, no podia ser guàrdia personal de Napoleó. Clar, i com el tio anava, potser, entre tios...
Clar, tan alts,
ell semblava més baixet.
Però
Napoleó no era baixet.
Bueno.
El veia rodejat de 6 tios de 1,78 i... Se li veia el nas.
I es veia només el nas. Igual confons el nas amb el cavall. Amb el cavall.
Va per allà, Napoleó.
Mira, Nicolas Sarkozy. El Sarkozy sí que té un bon nas.
Però ara... Però per, ho dius perquè és francès?
Sí, home, clar. Sí, clar.
Perquè la Marta
és
francesa.
Home, però és que... Tios amb...
Buscant algú que tingués el nas gran i fos francès.
Tios amb una bona xeta, ja a tots els països.
Però, mira, saps què passa? Que la Harkin té aquest punt que ella... Bueno, ho ha de buscar ella, i ho ha d'argumentar.
No, sí, aquest punt de que no, sí que toca ni quarts ni hores.
Sí, home,
no.
Sí.
Li falta una patata pel quilo.
No.
O dues.
Saps qui també parlaven del seu nas?
D'aquí.
A veure, tia, a part de Napoleó, pensa en un nas famós.
Quin nas?
De la història.
El nas més famós de la història.
Va.
Què sé jo?
Cleòpatra, dona.
Ai, Cleòpatra. I tant. Vas a parar.
Cleòpatra tenia un bon nas?
Això és passa la idea com el nas més sí. perfecte que hi havia.
Fet, hi havia un hasta un Astèrix i Obèlix a totes les panades.
Sí, que bonita.
Que,
sí.
que era la corrida recorrent del còmic.
Sí, que és el running gag del còmic. Sí,
qui feia de l'actriu de Cleòpatra?
Elizabeth Taylor. I després
Leticia
Casta, no?
Sí.
Ah, no, no.
Hi ha hagut unes quantes de Cleòpatra al cine. Sí, sí. Igual n'hi ha 50.
Exacte, sí, sí, sí.
Bueno, va.
Però la Harkin segur que sap els noms.
Però,
i les
però totes.
Segurament la més famosa és Elizabeth Taylor.
Elizabeth Taylor,
és veritat.
No, i tant.
Sí, sí, un pel·lículó.
Amb Richard Burton fent de Marco Antonio, no?
Sí. Marco Antonio.
Resultava que a Cleòpatra li venien a dir que és una senyora sexualment molt promíscua sí. i que era poc menys que una remera. Això ha passat a la història de tots. Hòstia, aquesta senyora que es feia els senyors de 3 en 3.
Ai.
Doncs això resulta que no és veritat, tampoc.
Bueno.
No, perquè li deien també que era alcohòlica, dona fatal i tot això.
Enveja.
Això, per què va ser un altre cop pels seus enemics polítics?
Mm. Política, una altra vegada.
Els romans.
Els romans, Octavio Augusto, va començar a dir que la sentien que aquella dona era una amenaça i era, i per destruir a una dona, què millor que començar a parlar de la seva vida sexual, sentimental...
Criticar-la. Bueno,
que és antic, no ha canviat gaire, eh?
No.
No, no, per això, clar, és allò, li van dir de tot. Però, vamos, a ella més, perquè a sobre què era... Dona.
I manava.
I manava, clar.
I guapa.
Clar.
Bueno, sabem.
I intel·ligent.
I amb un nas preciós.
També.
Mira, posa Vincent.
Well, have you heard about the painter Vincent Van Gogh, who loved color and who...
Espera, cara, jo no vull...
Vincent... No posaves l'oreja de Van Gogh.
He estat a punt, però...
Espera.
Ah, no estaves tan
bé. Queda massa, sí.
A veure, no contesteu vosaltres, si us sabeu, Marta. Si diem Vincent Van Gogh,
què penses?
Quina és la part del cos?
El colze! El colze de Van Gogh!
Home, com que era pintor, doncs la mà dreta, però sé que et refereixes a l'orella.
Vale, bé, què li va passar a l'orella?
Ostres, doncs se la va tallar ell per un desamor.
Pues no és veritat, tampoc!
Com que no?
Tampoc, però és el que la gent es creu.
No, i tothom... Sí, clar...
I que van a la taverna
bueno, va anar
amb l'orella, diuen.
Bueno, es va tallar... Una miqueta al lòbul. Al lòbul.
No,
no es va tallar. No, home, no. No es va tallar la...
L'orella sencera.
O sigui, no se la va retallar. No, mira. No.
I això... És que, a més, això està en el Museu Van Gogh sí. d'Amsterdam. Hi ha la carta que va evidenciar i està exposada. I tothom acaba dient... He anat a veure el museu aquell on el tio aquell que es va tallar l'orella perquè es va enamorar d'una prostituta quan estava pintant Arlès i tal, i ella el va rebutjar i el tio es va tallar l'orella en senyal de món. No, diu... Hi ha una carta del seu amic Paul Signac que el va visitar després de l'incident, diu. Jo lo vi, el vaig veure l'últim cop a Arlès a la primavera de 1889. Ja estaven a l'hospital de la ciutat, però el dia de la meva visita va estar perfectament bé i tenia la famosa banda al voltant del seu cap i el barret posat. Uns dies abans s'havia tallat el lòbul de l'orella. El lòbul, no es va arrencar l'orella.
Poquet.
Sí. Clar, hi ha dibuixos autorretrats d'ell després d'aquest incident, i ella es dibuixa amb les dues orelles.
Ui, pues...
Sí, no és veritat que es tallés l'orella.
Bueno, però a veure, també es podria... És a dir, també ella es podria inventar la part de l'orella que li falta.
I el seu, li va dir al seu amic...
No, vull dir, això no és tan, no tan marcià.
I ell, que era pobre com una rata en aquella època i que no sabia que seria famós, ni que els seus quadres valdrien milers de milions de dòlars...
No, no hi comptava.
I que hi havia setmanes que no dinava dos cops. Li va dir al seu amic... Escriu aquesta carta, que quan em facin un museu a Amsterdam...
Molarà.
Ja no m'he tallat l'orella.
Escolta, podem fer la Bin Laden per rematar, o no?
Sí.
Va, què passa? Va, Harke, va, pregunta.
Bueno, Bin Laden, es poden dir moltes coses.
Sí, però bueno, ara què dirà?
Bueno, aquesta és molt òbvia. Famos Bin Laden, per l'atac de les Torres Bessones. Que és el de... Que és el primer que va atacar els Estats Units al seu propi territori. De fet, això és l'argument que va utilitzar George Bush
per les invasions.
Per allò de dir, ui, com ho m'havies puesto. Pues no, senyor. El primer que va atacar Estats Units al seu territori era Pancho Villa.
Pancho Villa?
Sí, senyor. Pancho Villa.
Què penses? Quan diem Pancho Villa, què et ve al cap?
Pancho Villa? No ho vull dir.
El tequila.
Home, has estat a punt d'enganxar,
no,
Toni.
Diré.
Ha
estat ràpida aquí,
a punt de dir-ho,
No, ha estat ràpida. Què?
No
a veure...
No,
evidentment, sí. Quan Estats Units i Mèxic van estar en guerra per la disputa de Texas, els texans...
Però és que, clar, bueno, va entrar.
Deixen entrar tothom, ja, en aquesta ràpida.
Però, per favor.
Carlos Bayona. És que estem acabant de fer la secció...
Per què ho dius tu? Carlos, no?
Nita vivent. Nita vivent.
Bueno, clar, igual és el Jota.
No ho sé, jo...
Jota està a Cant, no pot
ser. Qui ets?
Jo seré a Cant demà.
Tu seràs a Cant? Molt bé. Sí, el veig amb el dress code.
Què fan? Què fan a Cant?
Cant, eh?
Porto tota la setmana perquè has de portar...
Però no aniràs així vestit.
A tot arreu has d'anar en el smoking.
O vas corrent.
Vas a pixar i en el smoking.
No.
Sí, sí. Atenció, francesos.
I per què?
Carlos Bayona està de camí. Amagueu les dones.
I Carlos, tu quan has anat a Cannes? Has anat més cops, veritat?
Jo la primera vegada que
vaig. I a França has anat?
A França sí que he anat, sí.
Tu has trobat els nassos de la gent més gran a França?
Sí, que sí.
Sí, clar, veus?
Sí o no? Però que la resta... No,
Carlos, però això ja sabem per què és, no?
Bueno, no ho diguis, va. Prou.
El que faltava.
El que faltava. Ja ho podeu dir.
Tu volies millorar això i per això has portat el Carlos,
sí, no?
Sí, no?
Entra, ja l'has cagat.
La cirereta del pastís. Bueno, sí. Què? Pancho...
Bueno.
El Pancho, no, Pancho que Villa, que va atacar, va creuar el Rio Grande el 1916 i va matar 7 persones en 10 hores. És veritat que Bin Laden va fer una mica més...
Va fer-ho més ràpid.
Va fer més pupa.
Però Pancho Villa...
I ara que està aquí el Carlos, que parla de cinema, el cinema ha fet molt de mal. Els feixistes saluden amb el braç a l'alt per culpa del cinema, perquè els romans no saludaven així. I els vikings no portaven banyes als cascos, fins que algú se li va acudir i va posar-li en una pel·lícula banyes als cascos. I aleshores resulta que tothom, des de Vicky el vikingo a tots, resulta que li posen banyes als cascos.
Això és així, Carlos?
Tot és així.
Tots són bulos. Hemos vivido engañados.
En veritat, Carlos no té cap bessó.
No. És el mateix.
Carlos és la mateixa persona. Jo soc
Jota Bayona quan vol dir una cosa que no s'atreveix a dir. Jo diria esto. Diria que soc el germà.
Bueno, va, deixem-ho aquí. Gràcies, Toni García Ramon.
A vosaltres.
És impossible acabar més alt.
Cada dia m'agrada més que...
Carlos Bayona, Jarque...
Convidat sorpresa.
Adéu, fins demà. Us deixem amb Ignasi Miranda.
Adéu.